Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Pedri, a les xarxes socials, un dels companys, un dels amics més propers que té Gavi al vestidor, diu: Pedri, estamos contigo, hermano. Sé que volverás más fuerte que nunca. Mucha fuerza, Gavi. És una de les primeres reaccions d'un jugador del Barça. Segurament n'arribarà més en les pròximes hores i probablement demà ja quan es confirmi del tot aquest primer diagnòstic que us hem explicat a l'inici del Tu diràs. Hi ha hagut reaccions també d'algun dels seus companys a la selecció espanyola i d'algun blaugrana.
Sí, Ferran Torres, que ha fet el 2-1, i ja el que hem vist no feia presagiar el millor quan ha homenatjat Gavi, en aquest cas, abans que coneguéssim el primer diagnòstic, i això ja feia pensar doncs, que Gavi segurament tindria una lesió greu. Per tant, en aquest partit, en el que menys ens importava era el resultat, i tenim tots els ulls posats en Gavi, doncs Ferran Torres ha fet gol i ha homenatjat Gavi, i posteriorment atenia a Teledeporte i enviava els millors desitjos al seu company.
Pues vamos un poco con el sabor agridulce, un poco así con no muy buenas sensaciones por la lesión de sobre todo mi compañero y amigo Gavi. Espero que se pueda recuperar cuanto antes y desde ya mandándole muchos ánimos y mucha fuerza. Aún no sabemos el alcance de la lesión, se sabrá yo imagino en los próximos días, pero bueno, sabiendo cómo es Gavi de guerrero y cómo se ha marchado al campo, pues bueno, pues... creemos que sí que pot ser algo grave.
Per cert, que en clau blaugrana avui ha jugat Íñigo Martínez, que no va jugar a Xipre, i Lamine Yamal, que avui ha jugat el seu quart partit com a internacional espanyol absolut, i de moment Marroc ja es pot oblidar d'ell, i per tant Lamine ja és jugador de la selecció espanyola a tots els efectes. Podem escoltar també, parlant de Gavi, a José Luis Gayal, capità de València.
Chaval de 18 años, que es muy importante para nosotros, para la selección, para cómo jugamos de... Y bueno, esta noche o mañana darán pruebas, estamos rezando para que no sea tan grave y pueda estar con nosotros.
I acabem amb Robin Lenormand, el central de la Real Societat, que avui ha fet el primer gol i que va perdre el seu company Oyarzábal en el partit de Xipre. Recordem, lesió muscular de Mikel Oyarzábal estarà un mes fora de la competició. I avui ha parlat del company caigut en el partit d'avui de Gavi.
Es un paro duro para todo el mundo, pero también confiamos a que se recupere muy rápidamente y que vuelva muy rápidamente con nosotros.
Per cert, que circulen ja les primeres imatges de Gavi a les xarxes socials sortint de l'estadi, d'aquest estadi del Valladolid, del Nuevo Zorrilla. Va amb crosses i pràcticament no pot recolzar aquest peu dret per culpa de la lesió al genoll. És una imatge de 3 segons pràcticament, però sí que podem veure Gavi amb crosses i amb aquestes dificultats per recolzar el peu. A veure, que hem escoltat ja, jo crec que la majoria de protagonistes, és molt aviat i és molt en calent, però... Què perd el Barça sense Gavi durant tota la temporada? Perquè ja ens hem de plantejar que serà així, que Gavi no podrà disputar cap partit amb el Barça durant tota la temporada.
Bueno, sembla que el Barcelona en aquest sentit està de pega, no? Jo crec que el problema que hi ha aquí és que al final el Barcelona doncs, no podrà tindre sempre tots els seus efectius, no? Vull dir, molta gent, doncs ara recuperem el Pedri, recuperem segurament aviat el De Jong, no sé, crec que li deu faltar poquet, però bueno, no podran estar plegats, no? Per tant, home, sense cap dubte és un jugador important pel club, molt important pel Barcelona, i home, serà una baixa sensible segur, no? Per tant, doncs bé, doncs s'haurà el club tindrà que continuar perquè per això té una plantilla àmplia, no? Però evidentment és una baixa important, segur.
Segurament perquè és un jugador diferent amb els quatre que hi ha al planter, no? Perquè aquest caràcter, aquesta intensitat que hi posa, aquestes ganes de recuperar la pilota, aquesta entrega, aquesta lluita, a part després quan té la pilota, doncs també la mou amb bastant de criteri o molt de criteri. Però si analitzem els altres jugadors, Gundogan, Pedri, De Jong i Joao Félix, doncs potser el més diferencial amb tots aquests aspectes sigui Gavi, no? Bé, recordem que al principi de temporada totes les quinieles tot a les quinieles.
Sí, és veritat.
És recordar-ho, a les quinieles, quan deia, home, si juga Joao Fèlix, i si juga aquest... Home, doncs serà Gavi el que tindrà menys minuts o el que farà més rotacions, no? Això és el que es deia en aquell moment, no? Doncs, home, per un element, per sort el Barça ara recuperarà els altres dos elements que no han pogut actuar, però sí que, torno a repetir, és un jugador diferencial o diferent a les característiques que tenen els altres.
Mm. Pichi?
Sí, és un perfil totalment diferent, no té cap fotocòpia a la plantilla que s'assembli ni de llarg en aquest sentit. I tots aquests que parlàvem i volíem aquest centre del camp del 4, no? El quart centrecampista, i òbviament ell, Pedri, Gundogan i Frenkie era el centre del camp que somiàvem juntar-lo. No es va poder juntar perquè Pedri va caure lesionat molt aviat i ara no es podrà juntar perquè Gavi... Ai, bueno, mira... més oportunitat per uns altres jugadors, tant per l'Oriol i pel Fermín, o fins i tot si es decidís jugar amb els tres atacants, doncs pels extrems, que tindran més opcions sense Gavi. Mm.
Entra a l'estudi de la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, el Barça té l'opció de fitxar un reforç, tot i està excedit per aquesta lesió de Gavi.
Sí, perquè quan hi ha una lesió de llarga durada, és a dir, una lesió d'igual o superior als 4 mesos, el club pot contractar un jugador pel 80% del seu cost. En aquest cas seria el 80% del que cobra Gavi de fitxa, i aquest fitxatge es podria fer sense tenir en compte si el club està excedit o no. És a dir, el Barça, el proper mercat d'hivern, no podria fitxar perquè en condicions normals, perquè està excedit, però com que hi ha hagut aquesta lesió, que malauradament doncs serà de més de 4 mesos, el club, si vol, pot fitxar un futbolista. Això sí, el futbolista contractat només pot venir al Barça, només pot reforçar l'equip durant aquesta temporada.
I després hi ha una altra variable, que és que la FIFA haurà d'indemnitzar el Barça, com ho fa també en altres clubs, en aquesta mena de lesions.
Sí, perquè quan un jugador es lesiona amb la selecció i està de baixa més de 28 dies consecutius, el màxim organisme del futbol mundial ha de pagar 20.548 euros al dia. Aquests diners es paguen a partir del dia 28 i durant un màxim d'un any. Per tant, el Barça, si calculem que Gavi es perd mínim 6 mesos, cobrarà com a mínim 3 milions d'euros. Per cada mes extra serien aproximadament uns 600.000 euros.
Ara deia el Solsona que més opcions per Fermín i per Oriol Romeu, però si el Barça té l'oportunitat d'incorporar un futbolista, ha d'incorporar Vitor Roque a aquest mercat d'hivern, o ha de mirar de potser reforçar al mig del camp i incorporar, diguéssim, no sé si d'un substitut de Gavi, perquè al mercat d'hivern no el trobaràs, però una peça més en aquesta demarcació del camp. Què en penseu?
Home, jo, sota el meu punt de vista, crec que, per exemple, l'arribada d'un altre, el Roque, en aquest cas, no, perquè està firmat, no?
I en aquest cas, és clar, que estem parlant del jugador que està fitxat, l'altre l'hauries d'anar a fitxar, sí.
L'arribada d'un altre davanter centre, en aquest cas, si estem parlant d'això, jo crec que és important, perquè si quan es constipa Lewandowski, doncs aquesta posició no tenim... Poden jugar altres jugadors, òbviament, però allò específicament aquesta posició no tenim. I, en canvi, doncs sí que hi ha més centrocampistes, no? Jo crec que en aquest sentit seria més interessant que vingués el Roque que no qualsevol altre perfil, no?
Sí, jo també estic d'acord. Perquè entengui jo perfectament, no sé si els altres ho han entès, o sigui, el Barça pot portar un altre jugador pagant una fitxa del 80% del que guanya Gavi.
Sí.
És així?
Sí.
O sigui, si Gavi guanya 6 milions, només poden portar un jugador per 4.800.
Exacte.
Vale. No s'ha entès.
De fet, és que no ve tota la temporada ja,
Clar.
Perquè ja s'haurà jugat un terç de temporada.
I només pot reforçar aquesta temporada, no?
Sí, és a dir, el jugador que tu contractis, Vitor Roque, no podria ser, perquè tu el fitxes per més temporades. Hauria de ser un jugador que tu li facis un contracte fins a 30 de juny del 2024 i que cobri màxim 4.800.000 euros. Amb aquests càlculs que hem fet, són uns números ficticis, perquè ara mateix no tinc el cap exactament què és el que cobra Gavi.
Pichi, migcampista o davanter?
Bueno, en funció de si ve Víctor Roque o no. I clar, una cosa és que vingui, si ve Víctor Roque, doncs ja estan bé en atac i preferiria un centrecampista. Si no pot vindre Víctor Roque per bueno, pel tema del que ja tots coneixem, doncs, òbviament, busca un centrecampista, si el trobes al mercat i que valgui la pena. Si no, és per millorar el que hi ha. Jo entenc que no va falta. Millor apoya't en la casa i que t'ajuden algun xaval, com ha estat el cas de Fermín en un moment donat.
Sí, perquè al mig del camp n'hi ha, sense comptar Gavi, n'hi ha 6. Són 6. És veritat que si jugues amb un fals banda, en actuen 4. Mm. Clar, tens els 4, més Fermín...
Ah, no, però si jugues en carrilers... Bueno, hi ha moltes maneres de compensar-lo, Dani.
Sí, però és el que diu l'Àngel, no? És molt més raonable pensar en el que tens a casa, no? Perquè en aquestes condicions, un jugador que realment et superi el que tens i que realment només el tindràs aquesta temporada, no? En aquestes condicions, és difícil trobar això, no? Sembla més lògic...
Cancelo no el podem adaptar amb aquesta...
Bé, ha jugat al mig del camp, ha jugat, Dani. Ha jugat al mig del camp. Sí. Però diguéssim que a nivell de caràcter i de posar el peu no seria el mateix que Gavi, eh?
No. De fet, el perfil com el Gavi no n'hi ha cap. Això està clar.
Sí, sí. 10 minuts per sobre de la mitjanit. Hem parlat molt d'aquesta lesió de Gavi. Toca parlar també de coses positives, no? D'una victòria com la del Barça avui contra el Real Madrid per 5-0 al clàssic de la Lliga Femenina. Farem una pausa, entraran també noves veus a l'estudi 1 de RAC1 i ens posarem a parlar una mica d'aquest Barça 5, Real Madrid 0, que de fet era la qüestió principal del dia, fins que ha caigut Gavi lesionat a l'estadi Nuevo Zorrilla. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Atenció, amant de les dues rodes. Aquest 23 de novembre, Motovivo Group KTM obre les seves portes amb una festa d'inauguració que no et pots perdre. Vine a conèixer les últimes novetats amb motos KTM, Husqvarna, GasGas i CF Moto en una festa plena d'adrenalina, bona música i moltes sorpreses. El 23 de novembre, prepara't per viure la passió de KTM. Més info a motovivoktm.es.
M Ocasión obre les seves portes a la capital del Maresme, a Mataró, amb una àmplia selecció de vehicles revisats i garantits pels programes de marca. Vine a visitar-nos a l'Avinguda del Maresme 5 de Mataró i no et quedis sense el teu regal en aquest Black Friday.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Des d'Auto 88 estem accelerant el Black Friday. Ja busquis l'elegància d'un Alfa Romeo, la potència d'un Jeep, l'adrenalina d'un Abarth o la versatilitat d'un Fiat. Tot això i més t'espera a Auto 88. Vine a veure'ns a Auto 88 La Maquinista. El nostre equip expert està esperant per fer-te viure la millor experiència de compra. Auto88.com.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
La senyera ja voleia amb gran eufòria. La tenora llença el vent un cant joiós, recordant un gran moment de nostra història, celebrant un 5-0 gloriós.
Lucy Brons, que és qui rep ara mateix la pilota, arribant al lateral de l'àrea, cap al vèrtex per Graham. Graham la deixa centrada per Aitana, el xut d'Aitana! Gol, 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 gol! Torna a posar-la en profunditat, Patri, per Salma, Salma a la frontal, Salma que es prepararà pel xut, al pal! Oh. No m'ho crec, la segona de Graham, Graham, gol, 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 gol! I ara sí, no l'ha fet a la primera ni a la segona, però a la tercera! Patri que fa una passada cap enrere, se la queda a l'interior de l'àrea, Mariona, el xut a Mariona! Recuperació de la pilota al mig del camp i ha pres la partida Aitana Zornoza. Aitana a l'interior de l'àrea, la passada cap enrere! Gol, 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 gol! Continua Brooks, la deixa a l'espai per Vicky. A veure, Vicky, 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 Vicky! 5 al Madrid, 5 al Madrid, 5 al Madrid! Una nova maneta per demostrar que aquí el líder, qui marca el camí és el Barça, 5 del Barça.
Una maneta amb la cançó de la Trinca per sota, dedicada també a aquell famós 5-0 del Barça, al Santiago Bernabéu, en aquest cas contra el Real Madrid, 0-5. El 18 ha marcat Aitana, el 43 Hansen, el 46 Mariona. Hi ha hagut 3 pals a la primera meitat i després ja el temps afegit de la segona, Clàudia Pina i Vicky López, de qui després també parlarem en profunditat. Han arrodonit el marcador i aquesta maneta per 5-0 contra el Real Madrid. S'incorporen a la tertúlia una de les comentaristes dels partits del Barça aquí a RAC1, a la Champions, la Soraya Chou. I hola, Soraya, bona nit.
Bona nit.
També tinc, crec, la Edurne Concejo, periodista de La Vanguardia. Hola, Edurne, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I al meu costat també l'Alba Mellado, exjugadora de l'Espanyol, de Levante a les Planes i també d'altres equips de primera divisió. Hola, Alba, bona nit.
Hola, buenas noches.
L'Alba coneix perfectament la història de Vicky López. De fet, és qui la va descobrir en una platja de Benidorm. Després ho expliquem, perquè no, diguéssim que no és massa habitual que descobreixis una jugadora com aquesta en una platja. Després ho expliquem, però abans, Laia, algunes de les veus del postpartit. La de Jonathan Giraldez exultant, entenc, a la sala de premsa.
Totalment exultant després de fer aquesta victòria, d'una nova maneta al Real Madrid, feliç pel resultat i també pel joc de l'equip.
El rebot és per Félix, no el controla, un segon...
No. No és aquest el document, de fet aquesta és la narració del gran Dani Aguilar de la cistella d'Andrés Feliz, que després, insisteixo, parlarem amb ell, aquí el tu diràs de RAC1, a veure si podem recuperar aquest primer document de Jonathan Giraldez parlant del bon joc i el bon resultat de l'equip.
Diria que el resultat és molt bo. Marcar 5 gols contra el segon classificat no és feina fàcil. Crec que hem tingut un nivell competitiu molt alt durant tot el partit. Les jugadores d'inici, les que han entrat, a la segona part. Era un dia important perquè sabíem que podíem posar a més 6 i et diria que a nivell competitiu de tot l'equip ha estat molt alt.
I també ha dit que la versió d'avui s'apropa molt al que ell vol del seu equip.
Dic que el partit ha estat molt bo, molt, molt bo. Ara, hi ha coses dins del joc, quan tenim la pilota als últims metres, que podem afinar una mica millor. Hi ha coses a nivell defensiu, per parts, que encara tenim marge, jo crec, per poder millorar la nostra versió. Però sí, estem molt a prop del que hem de fer, perquè marcar 5 gols al Real Madrid és molt difícil, és molt complicat.
Encara tenim marge, diu l'entrenador del Barça. Doncs Déu-n'hi-do, Soraya, si aquest Barça té marge, Déu-n'hi-do la distància que hi ha amb el segon classificat de la Lliga.
Ja sabeu que jo sóc la més crítica de la taula sempre.
Sí,
exigent de, amb aquest gran Barça que tothom parla meravelles d'ell i que no li porto la contrària a tothom. Crec que és un grandíssim equip que té jugadores d'un nivell espectacular a nivell mundial, que són molt bones, que té un entrenador que jo l'he defensat sempre perquè és molt bon entrenador i un cos tècnic brutal. Però és que ho has dit tu mateix, és que el problema que tenim jo crec que a la Liga F és el segon classificat. El Barça juga molt bé, és cert. Jo crec que es precipita molt i tinc la sensació que té molta angoixa si no marca el primer gol per començar a jugar com elles saben. Però és que jo crec que el segon classificat pot ficar una miqueta més difícil, perquè si no després arriben semis de Champions i pateixes.
Soraya, jo no les veig habitualment, però avui la primera part ha estat monumental. 8 ocasions claríssimes de gol, 3 gols, 3 pals...
Sí, però comences el partit i els primers 20
primers 15 minuts
del partit...
Sí, 16, va, 16 minuts...
Val, que llavors estem d'acord.
El Madrid ha dominat el Madrid, però sense crear ni una ocasió de gol.
Ja, però tu ets un equip partit, molt superior a nivell col·lectiu i a nivell individual, Perú, eh? Ets molt superior.
El partit està controlat. Bueno, jo et dic, la mitja hora eixa, del minut 15 al 40 i tants, m'ha semblat brutal, brutal. I podríem fer que la Graham Hansen pugés al primer equip.
Segur que ho faria molt bé.
Dic,
Per banda dreta, un altre cop. Una altra banda dreta.
Desequilibre molt més que tots.
Necessita una esquerra, no per la dreta.
Desequilibre molt més que tots els extrems del primer equip.
Hansen és tan bona que pot jugar on vulgui, eh?
Buf! Així, brutal, per l'esquerra i va cap a dins.
Sí.
Brutal. Ja tenen l'alternativa.
Sí, aquells retalls que fa cada partit en deixa algun Jordi de retalls, no, que ara, són espectaculars.
Ara s'ho parlava amb el Dani. El gol que fa, quan el veus, quan el fa, dius, ostres, doncs... Quan te'l passen a càmera lenta és una acció tècnica boníssima, perquè espera perfecte, amaga, que no sé què, se'l queda amb el pit, és boníssim. Per mi és un molt bon gol, i no ho sembla, no?, de primera instància, però és molt bon gol. I el que deia l'Àngel, se n'ha anat com ha volgut, ha parat, se n'anava, retallava, se girava... Feia temps que no veia un extrem desbordat d'aquesta manera, la veritat és que ha estat espectacular, no? I una mica el que deia ella, no? Jo habitualment tampoc veig, però no els veig tots, I jo crec que la primera part, el que ha certificat, sobretot la primera part, és que bueno, hi ha molta diferència amb el teòric segon equip, és el que té que complicar una mica, no? Tant a nivell individual, a nivell físic, a nivell tècnic, i han jugat francament bé, vull dir, futbolísticament parlant, han jugat molt bé, crec jo.
Alba, tu has jugat contra aquest equip, contra aquestes jugadores. Empatitzes una mica amb les jugadores del Real Madrid perseguint ombres i veient que hi ha un equip tan superior, tot i que ha jugat segurament en equips encara més inferiors i amb menys facilitats com les que té un club i una entitat com la del Real Madrid, no? Però no sé si entens de dir que està en un altre nivell. No, de moment no hi podem fer res.
A ver, yo creo que el Barça lleva muchos más años trabajando y entonces al final eso es algo que se tiene que notar. Tiene el equipo que lleva mucho más tiempo en una metodología que obviamente les está funcionando muy bien. Y bueno, yo creo que con el paso de los años si encuentran alguna forma el Madrid de poder competirle, porque al final tiene que buscar una continuidad de muchas jugadoras y demás para poderle plantar cara a unas jugadoras que llevan más tiempo. Y creo que bueno, sería bueno para la Liga que lo consiguiesen y espero que se pongan a tope.
Edurne, has vist tanta superioritat com la que diu el marcador? Perquè sí, ha estat un 5-0, però si hagués estat un 7 o 8-0, jo tampoc m'hagués estranyat.
Sí, sí, absolutament. Jo estic una mica en la línia del que deia la Soraya. Jo crec que aquests primers 20-18 minuts al Barça li ha costat, no se sentia còmode, i li acostuma a passar que quan no entra endollat al partit i passen els minuts i no acaba de trobar i es troba amb el pal i no, el gol no arriba, com que l'entra aquesta ansietat, es posa nerviós i costa de desbloquejar. Ara, un cop el desbloqueja, té qualitat de sobre, té futbolistes increïbles per passar per sobre de qualsevol, i de fet així ha estat. Un cop ha arribat el gol de l'Aitana, s'ha acabat el partit, el Barça ha ficat la directa i ha arrollat, però completament, a un Madrid que sí, durant els primers 15 minuts doncs ha incomodat una mica al mig del camp, però que no ha fet res, tampoc no ha xutat entre els tres pals, i en cap moment doncs ha provat els reflexos de catacoll, ni ha estat a prop ni tan sols d'escurçar distàncies, no? Per tant, jo crec que és una superioritat aplastant que demostra que encara queda molt per apostar a altres clubs perquè aquesta lliga sigui competitiva de veritat, i jo crec que fem tant des d'aquí a la taula com fins i tot en el discurs de Jonathan Giraldez amb l'equip, si el que es vol és ser millor cada vegada, doncs s'ha de fer aquest discurs d'exigència i d'analitzar en què es pot millorar, no? Més enllà de que el rival estigui o no al teu nivell. El Barça avui ha mostrat certes mancances, aquest bloqueig que li entra en els primers metres, en els primers minuts de partit, quan tot no funciona, és un, i l'altre és la falta d'encert. Hi ha molts partits en els que ens passa això, en què l'equip comença a generar però frustra, però no acaba d'aconseguir, i com que va tan sobrat, per dir-ho clarament, doncs no acabem trobant a faltar aquests gols que s'han desaprofitat, no? Però és un aspecte que s'ha de millorar, aquesta definició en els últims metres en molts partits.
Per posar context de la diferència que encara hi ha entre els dos clubs, aquest any el Madrid té un pressupost en quant a massa salarial, destina la seva massa salarial de les futbolistes 6 milions d'euros. Això és 1,5 milions més que la temporada passada, és a dir, el Madrid sí que està invertint cada temporada més. Però el Madrid té una massa salarial de 6 milions d'euros i el Barça aquest any la té de 9,5. Què ens passa? Que estem parlant que aquesta temporada el Barça ha de fer un pas endavant, perquè si vol renovar totes les futbolistes que ara mateix són la columna vertebral de l'equip, ha d'anar més enllà d'aquests 9,5 milions d'euros, ha d'augmentar aquest pressupost. Què passaria si ara el Barça no ho fes? Doncs que el tren passaria, i el tren del futbol femení està creixent tan ràpid, va a una velocitat tan vertiginosa, que el Madrid s'hi ha posat tard i ara li costarà molt més posar-se al nivell dels altres equips. Perquè els grans equips...
I que els diners no han d'anar només a salaris. El Barça és la gran mostra. Ara estan recollint els fruits d'haver invertit amb intel·ligència els diners, no fitxant jugadores de més nivell, més cares o no, sinó invertint en la base, en l'estructura, dotant al club de totes les eines que necessita per créixer, per tenir la masia que té i per formar jugadores i veure resultats com hem pogut veure avui a una Vicky López, no?, marcant en aquest clàssic. Per tant, demostra que no és només qüestió de posar diners, sinó de saber on posar-los i de tenir paciència, perquè el Barça també, des del moment que va començar a invertir, doncs va trigar una miqueta, també ha funcionat tot això, i el club va tenir paciència per aguantar-ho.
Quina base té el Real Madrid? Quin futbol base té? Si surten millors jugadores al futbol base del Madrid Club de Futbol que del Real Madrid.
Jo sí que té base, el Real Madrid té juvenils també.
Segur que en té, però...
La categoria juvenil la guanyen sobradament, també. Sí.
Clar, però ara no, però si han posat ara, no? Vull dir que...
És que jo crec que...
Això no va de... Va, forma un futbol base i ja comença a trobar jugadors. No.
Però jo crec que el problema del Madrid, i ho penso des de fa temps, és... que és cert que porten 3 anys, però és una mica el problema, i ho parlàvem amb l'Alba abans, que és la idea de projecte. O sigui, jo crec que al final el Madrid el que fa és absorbir un club que ja estava en creació i en construcció, es fusionen, i bueno, anem fent, i va funcionant, però no tenen una idea clara, ni a nivell tàctic, ni a nivell estructura, ni a nivell de joc. Sí que és cert que tenen una idea molt similar, i jo ho crec així, eh? O sigui, jo crec que miren molt a veure què fa el Barça a nivell estructura, intentar fer una miqueta el mateix però amb un altre concepte, i jo crec que aquí és on cometen l'error. El Barça ha fitxat a Vicky López, que ve del Madrid CFF, que el tenen a 15 minuts, 20 minuts al costat, però és que tenen al costat una jugadora, i vull dir el nom perquè em sembla un escàndol jugant, que és Cristina Libran, que està jugant a la Sub-19, que està jugant al Madrid CFF, i és un escàndol. O sigui, podria ser perfectament el relleu de Patri, d'aquí molts anys, espero, perquè m'encanta Patri, però és una jugadora que és boníssima, i el Madrid no la té a la seva plantilla. Jo crec que una mica el problema és que el Madrid no té clar cap a on anar. I si vol una mica copiar el Barça, el model del Barça, no ho estan fent del tot bé, perquè l'estructura la pots fer igual, però el nivell de joc i la idea de joc no la fan igual. El Madrid no juga com el Madrid masculí, en aquest cas, el futbol base. Ho intenten, però no hi creuen amb això.
Jo només volia dir que, evidentment, a banda de projecte, doncs que ara està creixent aquest mercat, per tant també has de fer una inversió, i que el Madrid, tot i ser el millor pressupost, el segon millor pressupost de la Lliga Espanyola, amb 6 milions d'euros, no li dona per competir entre els grans d'Europa.
Si vol competir a la Lliga, després a Europa, al Madrid parlo, si vol competir i vol rendimiento inmediato, perquè la base no la tenen ben estructurada, doncs han de començar a fitxar i pagar a jugadores. I anar treballant la base per d'aquí 3, 4, 5 o 6 anys, no sé quants, doncs que comencin a veure els fruits d'algunes jugadores que surten de la base. Però si volen competir, dius ara, les jugadores del Barça ara n'hi ha 4, 5 o 6 que han de renovar i normalment voldran aspirar a més.
És que han d'aspirar, no és que vulguin, és que els hi toca. Que els hi paguin més, perquè el futbol femení, quan van renovar aquestes jugadores que ara els hi toca, aquesta fornada fa 2 anys, el context del futbol femení era molt diferent. Avui, ara, després en parlarem de la recaptació boníssima que s'ha fet avui a Montjuïc. Els ingressos per patrocinis estan creixent cada temporada. Aquesta temporada, la temporada passada, el Barça ja va ingressar 8 milions d'euros per patrocinis. Aquesta seran 12. És evident que les futbolistes han de passar a cobrar més.
No, que han de guanyar més perquè són bones i han de demanar més, però jo no sé com està el tema del fair play i tot aquestes...
Clar, aquí després tu has de crear una escala salarial i no has d'estirar més el braç que la màniga perquè no et passi el que ha passat en el futbol masculí. Però si ara el Barça no fa aquest pas endavant i Alexias, Mariones, Mapis, Leons no els hi paga més, marxaran. Perquè a la Premier paguen més, a França et paguen més, a Alemanya et paguen més, als
Estats Units.
O al Madrid, ara diu... Ara
Mèxic.
I ara al Madrid me la jugo amb aquestes. Rendimiento inmediato.
Potser podria fer. Ha fitxat bones jugadores. Caroline Weir estava lesionada de gravetat, també, una lesió la mateixa que Gavi, per cert, de creuats, però al final, clar, el Barça... No hi havia Alexia avui, però clar, té tantes jugadores que no es nota. Avui segurament no hi ha Weir i segurament el Madrid és el que nota més, que no hi hagi la seva millor jugadora de la temporada passada. A veure, amb les dades a la mà, Laia, la Lliga queda sentenciada, és la jornada 9, tot just, però la Lliga podríem dir que queda sentenciada o no?
Doncs ara mateix el Barça és líder amb 6 punts més que el Madrid, el segon, i empatat per cert amb el tercer, que és el Llevant, i quart és l'Atlètic de Madrid, a només 2 punts de Merengues i Granotes. Per tant, més 6 pel Barça, que encadena 4 lligues consecutives, i us faré uns números ràpids perquè vosaltres em digueu si la Lliga està sentenciada o no. La primera Lliga d'aquesta nova era va ser la temporada 2019-2020, Lliga que va quedar a mitges pel Covid. Es va aturar la jornada 21 i el Barça li treia 9 punts a l'Atlètic de Madrid, que era el segon classificat. El Madrid encara era al tacón i estava lluny de les primeres posicions. La temporada 20-21, el Barça només va perdre un partit contra l'Atlètic de Madrid i, atenció, va ser campió amb 25 punts més que el segon classificat, el Real Madrid. La temporada 21-22, la Lliga perfecta del Barça, que va acabar amb una diferència de més 24 contra la Real Societat i més 30 contra davant el Real Madrid, és a dir, més 24 punts del segon, la Real, i 30 del Madrid, que va ser tercer. I l'any passat va ser la Lliga amb menys marge, però tot i així el Barça es va proclamar campió amb 10 punts més que el Madrid.
És que un equip que li han marcat 2 gols, me sembla que li han marcat 2 gols, amb el Barça.
O un.
Dos.
I els dos equips, me sembla que estan en zona de descens, que és el Huelva i el
Granada. Sí, partits que estan sentenciats,
vull dir, ha de ser campió, i a més amb la diferència de punts. I només que t'hagin marcat 2 gols, són campions, però d'aquí...
De fet, d'aquí vull dir, el vestidor per això han de vigilar què diuen. Han de ser políticament correctes,
sí,
però
sí.
Escolta ara Mariona, que se li entén tot.
Queda molta lliga, no, per davant, però és veritat que veient el que ha passat les últimes temporades es perden pocs punts, llavors crec que és un avantatge important que ens dona pues això, aquesta tranquil·litat, però si dic que la lliga està sentenciada avui, el que ens sentencia més el míster, llavors crec que estem a novembre i òbviament pues queda molt, però bueno, és un resultat important.
A veure, amb un sí o un no, Laia Coll, lliga sentenciada?
Sí.
Soraya Chouy?
Sí.
Dani Solsona?
ja fa dies.
Sempre, sempre buscant, la resposta encara més encertada. Jordi Roura?
Sí.
Alba Mellado?
Bueno, yo voy a ser la que opine. Que le vas a dar un poco de emoción.
Bueno, un poquito de emoción. Edurne Concejo?
Sí, yo creo que sí.
Sí, y Ángel Pich Alonso?
És trist dir-lo, però sí.
Sí. Doncs mira, per l'Alba Mellado, que ha dit que encara li vol donar una mica més. Si no, ja tirava el We Are the Champions i ens n'anàvem a dormir. Però de moment encara no ens esperarem, que és la novena jornada, i encara no cal tirar el We Are the Champions. I al Barça encara li queden molts partits, evidentment, per proclamar-se campió matemàticament. Pausa, un minut i tornem. I això no és el més important. Un minut i regalem uns torronets. Ara tornem.
RAC 1. Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
RAC 1. Tots som 1. El torròmetre de Torrons Vicenç.
Minuts per sobre de dos quarts d'una de la nit. Aquí seguim al Tu Diràs, amb Maria Carell i els Torrons Vicenç. Com sempre, regalem un lot de Torrons Vicenç que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest 2023. Participeu i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el lot de Torrons Vicenç, el torró torró. I em sembla que ja tenim oient participant per poder guanyar aquest lot de Torrons Vicenç. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Josep Lluís.
Josep Lluís, des de... d'on ens truques?
De l'Eixample.
De l'Eixample de Barcelona, fantàstic.
Sí.
A veure, qui s'ha de menjar els Torrons Vicenç aquest Nadal?
Les noies.
El Barça, el primer equip del Barça femení, que avui ha guanyat 5-0, fantàstic. Sí. I qui no s'ha de menjar els Torrons Vicenç aquest Nadal?
El de la Fuente.
Ai, veus? Ja li ha tocat. Per alguna raó en especial?
No, home, perquè peta massa, perquè vol jugar sempre amb mateixos i el jugador pues, dona el que dona, no?
I avui s'ha lesionat Gavi, malauradament, i de gravetat. Doncs, Josep Lluís, per tu aquest lot de Torrons Vicenç, no pengis, que t'agafen les dades, i d'aquí uns dies aquests torronets cap a casa teva. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos.
Moltes gràcies.
Gràcies. A veure, va, que ens queden un parell de coses abans de tancar la tertúlia relacionades amb el clàssic. Hem dit que havíem de parlar de Vicky López, ara ho farem, amb l'Alba Mellado, però abans... Hola, Roger Saperes, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
El Barça ha fet caixa amb aquest clàssic.
Sí.
Quanta caixa ha fet?
Ha fet caixa, doncs mira, ha recaptat 900.000 euros en el partit d'avui, en el clàssic d'avui a Montjuïc, una xifra boníssima, tenint en compte, per exemple, que l'abril del 23, en la tornada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea al Camp Nou, es va recaptar, el club va recaptar 1.200.000 euros. Estem parlant de 72.272 espectadors al Camp Nou. Avui 38.707 i s'han recaptat 900.000 euros. Això vol dir que fa només uns mesos 16,60 euros per espectador. Era el que havia gastat cada persona que va voler veure aquell partit al Camp Nou, aquelles semifinals de la Champions de mitjana. Avui més de 23 euros. Per tant, dades que parlen de l'interès i la consolidació del Barça femení en els grans dies, en els grans partits, el del Chelsea o el clàssic d'avui a Montjuïc.
Doncs interessantíssim aquesta informació de Roger Saperes. Per tant, el que vol dir és que a la gent no li importa pagar uns euros més per anar a veure l'espectacle del Barça avui contra el Real Madrid, i com deia la Laia també, en molts altres dies el Barça intentant gestionar i de moment fent-ho a la perfecció quins dies s'ha d'obrir un estadi gran, com és l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i quins dies s'ha d'anar al Johan Cruyff. No?
I també gestionant el moment en què es va obrir per primera vegada en públic el Camp Nou i quina ha sigut l'evolució dels preus, perquè la primera vegada més de 50.000 entrades van ser gratuïtes pels socis. A poc els socis han començat a pagar una quantitat més petita. Aquest cop només tenien un descompte del 30%. Per tant, l'evolució del Barça que ha fet amb els preus ha estat excel·lent.
Doncs, digues, Edurne, sí.
Que jo recordo, que molta gent potser no recorda, el Barça no va ser dels primers clubs en obrir l'estadi gran a l'equip femení i va ser força criticat per això, i va haver altres que ho van fer abans, i tothom deia, però és que el Barça quan ho farà, ho hauria de fer. I jo crec que van ser molt intel·ligents, van ser molt pacients i van decidir obrir-ho quan es veien capacitats per omplir-ho, i va funcionar, de fet, omplint-ho dues vegades consecutives. Per tant, amb coses com aquestes és amb les que dèiem que el projecte va molt més enllà dels diners, va amb una visió, amb un sentit, no amb el que et digui la gent que has de fer, sinó amb el que tu creus que és bo pel teu projecte, no? Ara dèiem 900.000 euros de ticketing per obrir Montjuïc. No fa tants anys, jo recordo haver anat a partits del Barça a la Ciutat Esportiva amb 30 persones, de les quals 20 eren familiars. No fa tants anys d'això, potser fa 10 anys d'això, que hi havia els partits més importants, potser 90-100 persones. Ara estem parlant que aconsegueixen 900.000 euros de venda d'entrades, que tothom passa per caixa, que hi havia gent que ha pagat 56 euros per una entrada, que estem acostumats als preus del futbol masculí, que estan completament fora del mercat i són una autèntica bogeria, però 56 euros per un ambient familiar en la seva majoria, per tant, pare, mare, nens, multipliquem, vull dir, hi ha gent que ha fet un esforç i que està pagant per veure el millor equip del món. Per tant, jo crec que s'ha de valorar molt tot el treball i el projecte que ha muntat el Barça amb el seu equip femení.
No, en la línia del que estava comentant ara, del que estava dient aquí, jo crec que potser el Barça, quan va obrir, molta gent hi anava per això de, no? Potser la voluntat de fer el rècord, d'aconseguir aquesta xifra. Jo crec que ja està superat, sí, sí. Està superada aquesta etapa. És a dir, la gent ja va ara, avui, a veure un partit de futbol, a veure el Barça, a veure el Clàssic, i ja està disposada a pagar uns diners perquè ha anat veient quina és la trajectòria d'aquest equip, que bé que juga a futbol, i ja està superada l'etapa de anem a
hi ha una massa social totalment consolidada.
Anem a fer una gran xifra, segurament encara s'ha d'anar creixent i s'han d'anar fent passes, però la gent ja va...
I saps per què també? Perquè la gent que hi va repeteix.
Exacte.
Perquè l'ambient
sí.
És molt sa, i la gent que està molt desencantada del futbol i que fa anys que no hi va i acaba rebotada un dia perquè algú el convenç per anar allà, surt d'allà dient, ei, quin ambient més maco, vull tornar-hi, i torna arrossegant amb més persones.
Si en sóc un exemple, Edurne. Sí, jo en sóc un exemple, he anat al Camp Nou amb els meus fills a veure, i més enllà del futbol, que m'agrada i que m'ho he passat bé, he pensat, hòstia, avui pensava, és un clàssic, és un partit de la, no, del primer contra el segon classificat. No he vist les jugadores menjant-se l'àrbitre en cap acció, cosa que fa que l'agradaria també els espectadors, no, es contagin d'aquesta violència, de ni un insult. Hòstia, l'ambient és molt més sa, l'espectacle és molt bo, i jo surto meravellat cada cop que vaig a veure el Barça femení.
Meravellat ens ha deixat també Vicky López, avui quan s'ha convertit en la jugadora més jove en marcar en un clàssic, Laia.
Amb 17 anys i 116 dies ha superat Ansu Fati, que va marcar en un clàssic amb 17 anys i 358 dies a l'octubre del 2020. Vicky López, tant en futbol masculí com en femení, és la jugadora més jove en marcar, i Giraldez ha aplaudit la determinació de la jove blaugrana.
Está entrenando muy bien, este es el perfil de jugadora que necesitamos, ¿no? Que independientemente del tiempo que juegues, salgas y tengas hambre de conseguir y de querer más cosas, ¿no? Me ha alegrado mucho por su gol, porque aparte es una situación de duelo con Katelyn, que físicamente es muy superior a ella, pero que bueno, ha tenido la capacidad, ¿no? De poder entender de qué manera la podía ganar esa posición.
Això és el que deia Jonathan Giraldez a la sala de premsa. A veure, Alba, és moment que ens expliquis com vas descobrir a Vicky López. Quin és el primer moment en què veus a Vicky? A on la veus? No sé si és a la platja o abans.
No, antes. En Juan, el Sport Vallecas d'allí, de su barrio. Y la vimos y intentamos hablar con los padres, pero estaba solo su abuela. Y nos dijo, sí, se lo diremos a sus padres, pero jamás se lo dijeron. Y nada, luego pasó que nos fuimos a la playa unos días normales y de repente vi a Vicky, pero no dice, joder, anda, que no hay días en verano, ni meses que vayas y
que playa, coincideixis anar a la platja, exacte, i platja, clar, n'hi ha molta de platja,
claro,
sí,
molta, sí. Digo, nada, será una niña que físicamente parece deportista y ya está, y que se parezca un poco. Y ya un día, esto 3 días, o sea, yo la vi el primer día, bajé al segundo día y ya bajé al tercer día y dije, me voy a poner una camiseta de fútbol y si la niña se queda mirando, será que es ella. Y me puse la camiseta.
Porque ir a preguntarle,
no,
oye.
No, no, vamos a molestar a la niña.
¿Qué camiseta? ¿Qué camiseta? ¿De qué equipo?
Me puse la camiseta del Rayo Vallecano, porque la niña creo que fue a un campus.
¿De Vallecas?
Del Rayo Vallecano, que hacen en verano. Y dije, me lo pongo. Y me dijo, ya estoy paseando. Digo, mira, pues otra vez están los... Porque es que coincidíamos hasta en las horas. Y ya me dijo, ¿juegas en el Rayo? Así como, y le digo, ¿y tú no te llamas Vicky, no? Y me dice, sí. Le digo, Digo, pues ¿dónde está tu padre? Y me dice, mi padre no está, está mi tío. Y digo, bueno, pues llévame con tu tío ya. Y digo, ¿y qué le vamos a decir al tío que me
el número de tu padre? ¿Dónde está la abuela?
Sí, a partir de
ahí. ¿Cuántos años había tenido?
Pues nada, tendría 8 o 9 años.
8 o 9 años. Y a partir de aquí...
Porque al día siguiente yo me diré 4 días más. Pues bañándome con ella, con su hermano, con su primo, con su hermana mayor también.
Trabajo de campo, ¿eh?
Sí, como para ficharla, o sea, directamente.
Diuen que és important saber una mica l'entorn dels jugadors, sí, després se desviarà o no.
Tu conociste todo su árbol genealógico,
sí,
¿eh?
Sí, sí, estaba con los niños, fui hasta a comprar una barca en el chino para montarles y estar ahí con ellos, yo con los cuatro niños.
Tú eras la que compraste
una cuerda, enganchar la esta que les cogía para no tener que ir hasta por la barca. Yo me enganchaba la cuerda y decía, yo tiro y así no me muevo mucho. Okay. Y ahí está y nada, fue su cumpleaños 4 días más tarde y le dije, toma, te regalo la camiseta. Y a partir de ahí, al año siguiente, le expliqué el proyecto que teníamos en el Madrid Club de Fútbol Femenino y su padre dijo que sí, que se venia.
I allà, tu ja vas veure la platja, que era diferencial, que li vas veure, però i què vas confirmar després quan la vas veure en els entrenaments amb el Madrid Club de Futbol?
Sí, hombre, yo cuando la vi jugar, la ponían de defensa, entonces tampoco vi en general el talento, que luego después cuando empezamos a entrenar, obviamente... se vio después, ¿sabes? No, al principio obviamente tenía, físicamente era mejor que los demás, pero sí que es verdad que técnicamente se desarrolló un montón. Y es verdad que también siempre entendía muy bien el juego, da igual el ejercicio que hiciese, un juego de posición o un rondo con cualquier cosa que hiciese futbolísticamente que tácticamente necesitara algo más. Ella y Cristina eran las que más lo entendían no tardaven ni 10 segundos en entender el ejercicio.
A mi el que més em va sorprendre d'ella quan va debutar la temporada passada amb el primer equip amb 16 anys és que no s'ho pensa, és que no té por, és que tu la veus i dius és que no pot ser que estigui jugant els seus primers minuts amb el primer equip, és a dir, que agafa la pilota i vinga cap endavant i que té una qualitat brutal.
Yo creo que al final, desde pequeñitas, yo qué sé, yo siempre les he inculcado el valor de la competición, porque al final a mí es lo que me gusta y no comprendo el fútbol si no se compite, al menos, yo qué sé, si estás en un equipo o en una estructura del club en la que entienden la competición con competición sana y esas cosas, entonces siempre han trabajado por encima de sus posibilidades, porque han jugado siempre contra niños, jugaron la liga contra el Real Madrid, o sea, está el Real Madrid de niños y ellas juegan contra los niños del Real Madrid. Entonces, claro, benjamines, son niños, son muy buenos.
I deies que destacava pel físic, ho dic perquè ara la veiem, no? Que no dic que sigui poca cosa, però que al davant té jugadores molt més formades, evidentment té només 17 anys, encara s'està formant, com aquell qui diu, i en fase potser de creixement, en l'última fase de creixement, però quan la vau fitxar, destacava també pel físic.
Sí, cuando la fui a fichar, sí, por el físico, pero luego cuando empezamos a hacer entrenamientos y demás, entendía perfectamente cuando hacer el desmarque, dónde entrar en el juego, se lo explicaba así, y al segundo ya lo hacía, o sea, era muy inteligente, una jugadora inteligente.
Doncs aquesta és la història de Vicky López, amb l'Alba Mellado, amb una barca i a una platja de Benidorm.
I on creus que té el sostre Vicky López? Perquè es parla que és una jugadora amb molt talent i que pot ser fins i tot futura pilota d'or, però no sé si a vegades també els periodistes no ens deixem portar i de seguida posem aquestes etiquetes i fem elucubracions doncs, que anem massa enllà.
No, yo siempre cuando era pequeñita, en todos los torneos, yo le decía, tú vas a estar para brillar, y porque lo primero que tiene la imagen perfecta para poder brillar, y lo segundo porque tiene un talento que pocas personas nacen con él, y el día que le den la oportunidad, como se la están dando, sé que la va a aprovechar en todos los aspectos y va a ser una jugadora muy importante.
Que per mi, volia dir un últim comentari, per mi avui el clàssic d'avui demostra que el Barça té molt present, però que també té molt futur, perquè com han entrat al terreny de joc Vicky i també Clàudia Pina amb aquests dos gols, aquestes ganes, són jugadores que tenen molt talent i que a més saben a quin club estan jugant, que això també és molt important.
Dimecres a les 9, si no m'erro, aquest Eintracht de Frankfurt-Barça és el següent partit del Barça, ja segon partit de la fase de grups de la Lliga de Campions, a priori el desplaçament més complicat de la fase de grups pel Barça, en directe a RAC+1. Veurem Alexia, no?, si pot jugar o no. De moment continua sent dubte.
De moment continua sent dubte perquè persisteixen aquestes molèsties al genoll, no hi ha lesió, però sí que el cop que va rebre dimarts contra el Benfica doncs fa que no estigui al 100% i tampoc cal arriscar.
Fantàstic, gràcies Laia.
Bona nit.
10 minuts i la 1. Gràcies Roger Saperes també, bona nit. I gràcies al Jordi Roura, al Dani Solsona, a l'Àngel Pich Alonso, a la Soraya Chou i a la Becerna Concejo i a l'Alba Mellado, i crec que no m'he deixat ningú. Una abraçada a tots i gràcies per participar, tu diràs. Que vagi bé, una abraçada. Adéu. De seguida tornem amb Andrés Félix, al base de la penya, gran protagonista avui en el món poliesportiu després d'una cistella inversemblant que ha donat la victòria a la penya contra el Bilbao aquesta tarda a l'Olímpic de Badalona.
Tu ho diràs amb Gerard Ballé.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta Eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Ara tens tot un Honda HR-V Full Hybrid amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata. Només fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. Unitats limitades.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Banc CTLM SAU. Més informació a Hyundai.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fritz Ravik, Hyundai, Solideo i Barta.
Aquest és el so que fas quan vas a comprar el pa. I aquest és el so que fas quan tornes amb un Skoda i t'has oblidat completament del pa. És impossible resistir-se als Skoda Days.
Preus increïbles en tota la gamma, només fins al 30 de novembre.
Informa-te'n a Skoda Mogadiller a Barcelona i Mataró.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Les seves revolucions es tornen les teves en només apropar-s'hi. I, fins i tot, pots dibuixar la seva silueta aerodinàmica de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Sent la carretera més a prop teu amb el teu Cupra León híbrid. Ara, amb entrega immediata. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
I la 1, recordo que cada dia és una oportunitat única i que aquí en tens una. La vida està plena d'oportunitats. Com aconseguir un Honda HR-V Full Hybrid autocarregable amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata, només fins al 30 de novembre, a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. Unitats limitades, no les deixis escapar. Qui no ha deixat escapar el moment avui tampoc ha estat el base de la penya Andrés Feliz.
El rebot és per Félix, no el controla, un segon, llança Félix, no m'ho crec,
sí?
No m'ho crec, no m'ho crec, des de la seva pròpia posició, des de pista defensiva.
És una cistella per emmarcar, la cistella impossible d'Andrés Félix, narrada pel Dani Aguilar, al Superesports de RAC1, una cistella que ha donat la victòria al seu equip contra el Bilbao Basket, el dia que a més tornava a jugar després de tenir una lesió al turmell. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Tu creus ja o no?
D'aquella manera.
De fet, la mateixa pregunta al Puig fa unes hores i deies que encara no, d'aquella manera.
Poc a poc, perquè el que s'ha viscut avui... Vaja, jo crec que caldrà que algú faci una bogeria de proporcions siderals perquè no sigui la jugada de la temporada. I en portem 10, de jornades després d'aquest nou partit per patir. Empat a 78, molt meritori al qual s'havia arribat la penya amb les baixes que ja són sobradament conegudes. Bilbao ha fallat en l'última possessió, ha agafat el rebot Andrés Feliz i des de l'alçada del tir lliure, camp de defensa, ha dibuixat aquest llançament impossible, com deies, llançament per la història d'un olímpic de Badalona, que a més avui ha presentat la millor entrada de la temporada, més de 8.000 persones, i amb la presentació del planter al descans. Per tant, festa rodona avui a l'olímpic.
Andrés Feliz, un dels protagonistes del dia, és, de fet, el protagonista del dia en el món del bàsquet, del dia, de la setmana i potser del mes, autor d'una de les cistelles dels últims anys. Andrés Feliz, bona nit, buenas noches.
Buena nit, buenas noches. Contento, agradecido como siempre y bueno, agradecido con vosotros por la oportunidad en su programa.
¿Te lo crees ya o no?
No, ahora aún me cuesta. Pero contento porque ha sido lo que necesitábamos. Necesitamos una victoria como esta para seguir creyendo y ya de cara a los siguientes partidos.
¿Cómo ha sido la jugada? Porque ha sido todo muy rápido, ¿no, Andrés?
Es que si no lo veo en vídeo no me lo creo. No te la podría describir ahora mismo. Tengo que sentarme, ver el vídeo nuevamente y ver. Pero lo único que sé es que he tirado el balón a la otra canasta y gracias a Dios la he metido para la victoria al equipo.
¿Qué te ha dicho la familia? Que está supongo que alucinando, ¿no? Y no sé si tu hija ha sido consciente también de lo que ha pasado.
Aún está muy, muy, muy petita, pero yo creo que... Bueno, los vídeos estarán ahí, yo creo que será un momento para mostrárselo ya cuando tenga un poco más de conciencia y... Bueno, contento de que ellos estuvieran aquí para apoyarme, eso es lo que el motor de durante toda esta recuperación, lo que me han dado la fuerza para seguir el día a día, sabes que un poco duro cuando te pasan estas cosas, que está teniendo un muy buen momento y como siempre el equipo confía en ti, desde entrenadores, jugadores, fisio, todos confían en ti. Yo creo que para mí fue un momento duro estar fuera por un mes y bueno, pero ahora, como ahora es lo contrario, estoy muy contento de estar de vuelta, de poder ayudar al equipo y estar de vuelta en la rotación.
¿Qué te ha dicho el míster, qué te ha dicho Carlas de la canasta?
Hombre, es que no solamente Carla, sino todo el equipo, muy contento. Sí, palabras son pocas, la cara, lo que te dice desde felicidad, un respiro porque lo necesitábamos. Yo creo que para nosotros es de sumamente importancia. Y como siempre digo, estas cosas hay que siempre agradecérselas a Dios, porque sin él yo creo que no, nunca lo podemos hacer.
Andrés, te hago la última. ¿De esto se ensaya? O sea, porque a veces vemos a algún jugador, ¿no?, lanzar desde medio campo, pero ¿se ensaya los tiros así lejanos o no? ¿O tú no lo habías hecho nunca esto de ensayarlo?
Hombre, uno desde niños te imaginas, te sueñas con un tiro así, una canasta ganadora. Pero yo creo que, obviamente, pasa muy pocas veces, y cuando te toca, cuando pasa, yo creo que no, al momento no te la crees y es difícil, pero siempre te da mucha, mucha felicidad. Y yo creo que eso es lo que, como equipo, como club, lo que necesitábamos.
Andrés Félix, moltes gràcies per atendre'ns al Tu Diràs de RAC1, i enhorabona per aquesta cistella que segurament donarà la volta al món avui. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me en el vostre programa.
Bones notícies per la penya. Andrés Feliz, aquí al Tu Diràs, que després d'aquesta victòria se situa amb 5 victòries, 5 derrotes, és onzena, una victòria de les places de Copa, mentre va recuperant jugadors. Avui amb el nou fitxatge, Tyler Cook, veient ja el partit.
Sí.
I avui que hem estat a tocar del ple de victòries catalanes, avui ens ha fallat el Barça, Dani.
Sí, noi, a Múrcia, contra un camp que ja sabíem que era perillós, però clar, 14-1 en els 3 darrers minuts, impossible guanyar així, setmana complicada per als de Roger Grimau, amb la patacada de Bascònia, amb la victòria ajustada a València, avui amb derrota davant Múrcia, sense Jan Vesely, no ha trobat sensacions i sobretot no ha pogut aprofitar una de les notícies del dia, la primera derrota del Real Madrid al curs. Ha hagut de jugar 20 partits per acabar perdent, com el Barça, adormint-se, i de quina manera la segona part guanyava de 21 el tercer quart, ha acabat caient a casa contra un gran Unicaja. La clau de la derrota del Barça a Múrcia, tal com ha reconegut Roger Grimau aquest mal últim quart.
Evidentemente el último cuarto no hemos estado bien y ellos nos han encontrado canastas relativamente sencillas. Hasta ese momento creo que más o menos el partido lo llevábamos bien, dentro de lo que puse decir que teníamos el partido más o menos controlado, dentro de que las distancias eran siempre muy cortas. Però aquest últim quart l'hem pagat, no hem estat bé.
Classificació 10 jornades després, 9-1 Madrid líder, i un grup després de 4 equips amb 7-3, Unicaja, UCAM, Barça i València. Tanquen les places de Copa 3 equips, Girona, Gran Canària i Baxi Manresa, que de fet és 6è per la vera general, després d'haver guanyat avui 76-56 amb una gran ratxa de triples que li ha permès allunyar-se en el marcador, i com sempre amb Robinson i Brancú com els millors.
Doncs així ha anat la jornada de l'ACB. Avui que la Lliga Femenina hem tingut una jornada, la veritat, nefasta.
Sí.
Resultats, però no tan sols de resultats. Compte amb la notícia que us ha avançat RAC1.
Sí, el Superesports, i ho ha confirmat l'entrenadora de l'Uni Girona al micròfon d'en Jaume Molló, Laura Antoja, és una notícia de molt de pes. Després de la derrota de l'Uni, sorprenent a casa de Benarasque, 52-63 per trencar una ratxa de 7 victòries seguides, Antoja ha confirmat que una de les millors jugadores fins ara de les gironines, Kelsey Mitchell, ha demanat sortir del club. Ho ha fet per la seva convocatòria als Jocs Olímpics de París per disputar la categoria 3x3 de bàsquet que fa incompatible, que ara mateix jugui a l'equip gironí.
Això ja és una situació que portem visquent dins del vestidor i dins de la plantilla, doncs, i està trastocant una mica, evidentment afecta, clar que afecta, quan és una decisió que pren ella, pels seus motius que, bueno, són els que ella vulgui dir, i al final és una situació que el club i tots ens haurem de, ja ho estem fent, perquè el nostre dia a dia ja ho estem fent, ens haurem de superar amb això, treballarem perquè si arriba una altra jugadora que ha d'arribar, doncs incorporar-la i que ens doni igual o més.
De fet, en aquests últims partits ja havia jugat menys, important, a veure com la substitueixen, aquesta notícia que us explica RAC1, un Uni que amb 5-3 és a la cinquena posició. També males notícies pel Barça. Sant Feliuenc ha perdut contra el Cué, el Celta 59-70, es manté 9-4-4 i ha completat el desastrós cap de setmana. El Cadí ha perdut a la pista de Guernica, 78-64, es dotzem, 3 i 5.
Déu-n'hi-do, tota aquesta taca avui en l'actualitat del bàsquet. Gràcies, Dani, bona nit.
Bona nit.
GT RAC 1.
I després de parlar una mica de bàsquet, ho hem de fer també de motor, perquè avui Jorge Martín ha donat un pas enrere. Encara manté opcions de proclamar-se campió del món el cap de setmana que ve a València, però ho té molt complicat. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, bona nit.
El madrileny només ha pogut ser desè avui a la cursa llarga de Qatar i, en canvi, Peco Bagnaia ha estat segon. Això vol dir que li treu ara 21 punts de diferència.
I en queden 37 en joc. De fet, Bagnaia pot ser campió dissabte a l'esprint de València si guanya i Martín no és segon. I encara ha tingut sort Martín Aitor que Bagnaia no ha guanyat la cursa de Qatar. Ho ha fet Fabio Di Gian Antonio, que ha aconseguit la seva primera victòria a MotoGP i li ha restat 5 punts al campió, que vés a saber si no poden acabar sent decisius. Bagnaia fins i tot ha estat a punt d'anar per terra intentant recuperar-li la primera posició a Di Gian Antonio, però gràcies a que les escapatòries de l'Usail són llarguíssimes i asfaltades, ha pogut mantenir la segona posició i sumar 20 punts, que són absolutament d'or en aquest tram final de temporada. Abans, la cursa se l'havia posat de cara amb una grandíssima sortida i liderant gairebé tota l'estona, mentre Martín, que ha arrencat fatal, no trobava el ritme per remuntar i veia amb desesperació com l'anaven passant altres pilots. Sentim els dos candidats al títol. Peco Bagnaia, líder i ara gran...